L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 6 de setembre, destacarem... La plataforma en defensa de l'Ebre topa amb la negativa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a revisar el cabal ambiental del tram final del riu. Esquerra Republicana de Catalunya pregunta al govern per l'estat de les al·legacions al Pla de Conca de l'Ebre. Trànsit demana precaució per la circulació de maquinària agrícola al Delta de l'Ebre durant la campanya de la recollida d'arròs. La sequera fa pujar els preus de l'oli fins a un 40%. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Tot i la predisposició formal a escoltar i negociar, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no està disposta a modificar en cap dels casos el cabal mínim per al tram final del riu aprovat dins del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Aquest és el missatge que es va endur la plataforma en defensa de l'Ebre ahir dimecres de Saragossa després de participar en una trobada amb el president de l'organisme, Xavier de Pedro. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, reiterava que l'única proposta científicament validada és la de la Comissió per la Sostenibilitat i instava el govern a defensar-la. Manolo Tomàs.
La proposta més important és la del Consell per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que és l'única proposta que té base tècnica, científica i consens polític a Catalunya. No? El que passa és que el president de la Xina ja ens ha dit que això és del tot inacceptable, que no la podem ni considerar. Per tant, aquí queda en mans del govern català què és el que farà, què és el que pensa fer, fins a on pensa arribar,
El moviment antitransbassament, que ha convidat a Pedro a visitar el Delta en les pròximes setmanes, va insistir que davant la negativa de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a revisar els regadius per garantir el cabal del tram final, mantindrà l'estratègia de denunciar el pla davant la Unió Europea. I seguim parlant del cabal ambiental, ja que Esquerra Republicana de Catalunya ha començat de nou el curs polític registrant al Parlament quatre preguntes per escrit perquè el govern detalli l'estat d'elaboració de les al·legacions al Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre. El diputat tarragoní, Sergi de los Ríos, va explicar que davant el silenci dels darrers mesos, Esquerra Republicana de Catalunya ha decidit comprovar que el govern ha fet els deures. Sergi de los Ríos.
Saber si realment ha encarregat aquest estudi que sigui l'estructura de les al·legacions que presentarà el Govern de la Generalitat. I per tant, el que li demanem és, Govern de la Generalitat, a quin organisme, gabinet, tècnic de la pròpia conselleria o extern vostè ha demanat, vostè, Govern de la Generalitat de Catalunya, ha demanat la redacció d'aquestes al·legacions? En quina data les va formular? En quin plaç aquestes al·legacions estaran redactades? I finalment, un cop estiguin redactades aquestes al·legacions per sigui quin sigui l'organisme, si tenen intenció o no de portar-les a la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre perquè siguin consensuades en el territori i en tots els agents socials del territori. És això el que li demanem al Govern de la Generalitat, saber si aquest silenci és realment que no han fet res o realment és que sí que estan fent les coses.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va sotmetre a exposició pública el nou Pla de Conca el passat dia 12 de maig, obrint un període de presentació d'al·legacions que conclou al mes de novembre. El govern va anunciar que presentaria una alternativa a un règim de cabals ambientals insuficient proposat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El Servei Català de Trànsit ha demanat precaució als conductors que circulen per les vies properes al Delta de l'Ebre amb motiu de l'inici de la campanya de recollida d'arròs entre mitjan de setembre i la primera quinzena d'octubre. Es preveu un trànsit intens de maquinària agrícola, tractors amb remolc i màquines segadores, i trànsit demana als conductors que mantinguin les distàncies de seguretat i maniobrin amb cautela en casos d'avançament. A causa de les grans dimensions dels vehicles que fan la recollida d'arròs i a la velocitat reduïda a la que transiten, es recomana reduir la velocitat en aquestes vies, especialment en els trams de menys visibilitat, amb l'objectiu d'evitar topades i encalços. Es preveu que el període d'afectació es prolongui fins a la primera quinzena d'octubre, tot i que aquest fet depèn de les condicions meteorològiques. Les vies per les quals circularan els transports agrícoles i que es veuran afectades pels treballs de recollida de l'arròs són la Nacional 340, variant d'Amposta, la C12, la TB3454, 3454A, la T340, la TB3409, la TB3451, la 3401, 3403, TB3404, 3405, 3406 i 3408.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que la sequera fa pujar els preus de l'oli fins a un 40%. Per al gerent de l'agrícola del Camp de Santa Bàrbara, aquest augment respon a polítiques especulatives davant la previsió d'una mala collita a Andalusia. L'oli que més ha pujat és el que es ven per refinar, que es paga pràcticament igual que l'extra, al voltant dels 2,50 €. Josep Roig.
Encara que potser els consumidors no ho hagin notat, lo cert és que els preus de l'oli d'oliva en origen han experimentat en les últimes setmanes una pujada mitjana del 40% segons les dades facilitades per l'administració. Aquest fort increment respon al fet que s'espera una collita molt a la baixa com a conseqüència de la sequera. Recordem que a principis de setmana explicàvem ja que solament a l'Ebre les previsions són de que la collita d'enguany es pugui veure reduïda en un 70% si no plou en els propers dies. Josep Lluís Cardona, gerent de la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara, deia que, en principi, aquest significatiu augment del preu de l'oli afecta solament a l'oli que es ven a granel i en origen, i més especialment al que va a refineria i que ha pujat gairebé 1 € respecte al preu de l'any passat. Per Cardona, aquesta pujada no respon més que a una política especulativa davant aquesta possible reducció de la collita que Andalusia, principal zona productora, podria arribar a ser també fins del 50%. Escoltem Cardona.
Estos anys pues, hem tingut l'efecte contrari, sobretot a Andalusia, que és la zona principal productora d'Espanya, i hem vingut unes produccions bàrbares, i pareix que enguany, perquè estàvem, pues, també ja està afectant molt la sequera. Fa temps que s'està parlant que es perdrà pues, el 50% de la collita, però tant això vol dir que tots els excedents que hi ha en aquests anys, que sempre sobraven 500, 600, 700 mil tonelades, pues, que enguany s'eixuguessin pues, i tot això. No? Prova d'això, que no tindríem per què en aquests moments passar, però està passant degut a aquesta probable situació de pèrdua o de manca de collita pròxima, que els preus pues, este mes d'agost en origen, el que és en origen s'han disparat, degut només per problemes d'especulació, per motius d'especulació en previsió de la possible fallada, perquè en aquests moments d'excedents seguixen ja ben, i prova d'això pues, bueno, és que ha començat especulació en el preu de l'oli i pràcticament el que són l'origen me refereixo als granels i sobretot l'oli dolent és el que va a refineria, és el que ha pujat més. I en aquests moments podem estar parlant que pràcticament en un mes ha pujat quasi 1 €.
De moment l'augment, però, no afecta encara el preu de l'oli envasat. Caldrà esperar a veure si es consolida l'augment de la cotització del granel, perquè podria passar que en les properes setmanes el preu tornés a baixar. Cardona deia que seria bo per al sector que es mantingués aquest augment, ja que almenys, si hi ha menys producció, aquesta es pugui veure compensada per un preu millor.
En aquests moments pues, l'envasat encara no ha reflectit això, perquè l'envasat, igual que quan baixa, també li costa molt més baixar, quan puja pues, també li costa molt més pujar, no? Llavors s'està esperant pues, que aquests preus se consoliden, perquè a veure també podria passar que este mes d'agost pues, hagi pujat i a millor setembre pues, torni a baixar, no? Esperem que no, esperem que se consolide i que per lo menos que haguin pocs quilos, però que el preu pues, estigui dins d'aquests paràmetres com a mínim que estan ara, que són com a mínim els preus que hauria d'anar el mercat en origen.
La mateixa font cooperativa informava de que el preu que es paga aquesta setmana per un quilo d'oli per refinar és d'entre 2,35 i 2,40 euros, quan la campanya passada es cotitzava a 1,55 o 60 euros quilo. Els olis extres de més qualitat han pujat un poc menys, ja que mentre l'any passat tenien un preu de mercat de 2 euros quilo, ara es paguen pràcticament igual que els refinats, entre els 2,40 i els 2 euros i mig.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que l'Institut d'Ensenyament Secundari de l'Ametlla de Mar començarà el curs 2012-2013 amb una jornada intensiva com a novetat. D'aquesta manera, a més de representar un estalvi en temes energètics del 20%, permetrà que els alumnes guanyin temps per a l'estudi i acabar amb l'absentisme escolar. Francesc Callau.
L'Institut d'Ensenyament Secundari Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar començarà el nou curs escolar el 12 de setembre amb la jornada compactada com a principal novetat. L'INS va acollir-se el passat mes de juny a la convocatòria que Ensenyament va treure per a tots aquells instituts interessats, els quals prèviament ja havien presentat un preprojecte, convencent a l'administració dels arguments plantejats. Així, al llarg del curs, els alumnes de l'INS faran un horari de 8:30 del matí a 3 de la tarda. D'aquesta manera, a més de representar un estalvi en termes energètics del 20%, permetrà que els alumnes guanyin temps per a l'estudi i acabar amb l'absentisme escolar, tradicionalment concentrat en els horaris de tarda. Javier Sánchez, director de l'INS.
No és una qüestió de demanar o per treballar només pel matí. Esperem que això, i és el motiu principal, això sigui beneficiós per l'alumnat, que és el principal. L'alumne guanyarà en el sentit Guanyarà temps. És a dir, quan acabi a les 3, tindrà tota una tarda per fer les activitats que normalment feia, activitats extraescolars, però també temps per estudiar, i creiem que molts alumnes no necessitaran la nit per estudiar. D'altra banda, això incidirà en el sentit de que moltes tardes alguns alumnes feien el que diem campanes. Ara ja no podran fer-les. Ara no sé que marxin la meitat d'hores de l'institut, però no podran fer-les. Hauran d'estar tot el dia a l'institut i se suposa que si han d'estar allí és per estudiar. D'altra manera...
Aquest any la crisi s'ha fet notar en l'àmbit de l'ensenyament, i prova d'això és que, tot i que el centre tindrà 320 alumnes com l'any passat, disposarà de 39 professors, 5 menys que el curs anterior. Tot i així, s'ha aconseguit mantenir els 3 grups de tercer d'ESO i 2 grups de quart d'ESO i 2 grups de segon de batxillerat. Un dels atractius més importants del curs, que comença el dia 12 de setembre, seran els actes de commemoració del 25è aniversari del centre, que ja està preparant la direcció amb la participació dels pares, alumnes i professors al llarg de l'any.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que Deltebre celebra la Diada de Catalunya amb un mes de setembre ple d'activitats culturals. Lluïsa Bertomeu.
Les àrees de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Deltebre han organitzat un seguit d'actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya al llarg de tot el mes de setembre, on s'inclou la celebració de Sant Miquel i la Festa de la Sega, a més dels actes oficials. També s'ha organitzat tota una sèrie d'activitats complementàries, entre les que cal destacar la trobada de grups de ball de jota i les exposicions 100 anys en massa gran a la biblioteca i hits de quan es feia el carrilet, imatges d'un enginyer a la sala Ramon Calvo. Aquesta mateixa setmana s'han posat en marxa els tallers de ball de jota i de jota cantada. Els actes de la Diada en si seran el dilluns 10 de setembre i comptaran amb el concert de Montse Castellà, Música d'Aigua i Revolució a la plaça de l'Ajuntament i l'Aixada de la Senyera. La celebració de la Diada Nacional de Catalunya continuarà dimarts 11 de setembre a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc els actes oficials. El regidor de Cultura de Deltebre es mostra satisfet amb tota la programació per la importància d'aquesta celebració. Joan Alginet.
Per a mi els actes en motiu de la Diada de Catalunya s'ha convertit en un mes cultural al 100%, que això ens dona força, ens dona energia per a poder seguir. Deltebre té un calendari anual d'activitats culturals molt divers i molt gran. Malgrat la situació de crisi econòmica que estem vivint, això no ha suposat un fre, al contrari, ens ha incentivat a preparar actes nous i preparar i anar més enllà. Per a mi la Diada de Catalunya i els actes que fem són un homenatge sincer, clar i directe del municipi de Deltebre a la gran nació i al gran país que és Catalunya.
Altres actes que s'han organitzat al voltant de la Diada són la presentació del llibre demà divendres Música és en Xampamosques de Miquel Àngel Marín a la sala Ramon Calvo. El proper dissabte 15 de setembre, concert de l'Associació Musical Sol del Delta a la plaça de l'Església de l'Assumpció. També es farà al llarg d'aquest mes la presentació del curt Gotes d'aigua de Jaume Moya o la presentació del treball de recuperació del bou capllaçat en honor a Sant Miquel.
Serveis informatius de Mute.
Els rapitencs Agustí Navarro i Andreu Castellà i el tortosí Albert Pitar aniran corrent des de l'Ebre fins a Barcelona per assistir a la manifestació per la independència de Catalunya l'11 de setembre. El repte que afrontaran els tres esportistes, batejat com els passos cap a la independència, consistirà en recórrer més de 200 quilòmetres resseguint la GR92, conegut com el sender del Mediterrani, i passant per un total de 24 localitats del litoral ebrenc, tarragoní i barceloní. La iniciativa, que té el suport de l'Assemblea Nacional de Catalunya, organitzadora de la manifestació, faran nits a Cambrils i a Vilanova i la Geltrú i estarà oberta perquè la gent se sumi al recorregut en cada població per on passarà. Així ens ho explicava el corredor rapitenc Agustí Navarro.
Sortim d'aquí la ràpida el dia 9 a les 6 del matí i ho partirem en tres etapes. La primera etapa farem nit a Cambrils, la segona etapa farem de Cambrils a Vilanova i el tercer dia ja serà de Vilanova fins al cap de la manifestació. Llavors, durant els tres dies anirem passant per diferents pobles de tota la costa i tothom que es vulgui unir al moviment doncs podrà fer un tram, podrà pujar a Barcelona, podrà fer el que vulgui.
A banda de l'esport, als tres participants del repte els uneix un fort sentiment independentista, motiu principal pel que s'han decidit a emprendre aquesta iniciativa. Agustí Navarro.
Iniciativa de combinar una mica l'esport que practico en el sentiment que tenim independentista. Vaig proposar-ho a l'Assemblea Nacional d'aquí a la Ràpita, vaig publicar-ho el dimecres que sí, vaig publicar-ho a Facebook i els companys que venen amb mi pues, van dir que sí que volien vindre i així vam embolicar-ho.
Els tres corredors que aniran des de la plaça del Coc de Sant Carles de la Ràpita fins a Barcelona corrent sortiran el 9 de setembre a les 6 del matí.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Curs de pintura i dibuix a càrrec de Fernando Rico Castaño. Tècniques d'ensenyament, dibuix, oli, aquarel·la, pastel i acrílic. Reunió informativa divendres 14 de setembre a les 22 hores a la Casa de la Vila. Més informació i inscripcions al 977 45 0012. 977 45 0012. El curs de pintura i dibuix començarà el 18 de setembre i es realitzarà els dimarts i dijous de 20 a 22 hores. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Vine a gaudir d'una nit solidària a càrrec dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. T'esperem el 15 de setembre de 2012 a les 23 hores al recinte de festes majors. No et pots perdre els teus grups ebrencs preferits. Black Stars, Xunix, Sherpas, Método, Piròmbodas, Quijote, Buitres i els Juniors. Recorda, t'esperem el 15 de setembre a les 23 hores al recinte de festes majors per a gaudir d'una nit solidària a càrrecs dels grups ebrencs en benefici als afectats de la secció de crèdit de l'Aldea. El preu de l'entrada és de 5 euros. Venda anticipada a l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Que jamás te olvidaré.
Serveis informatius de Mute.
Explorar el paisatge sonor de les Terres de l'Ebre, aprofitant la confluència de 37 artistes autòctons i d'arreu de l'Estat que treballen diferents tendències dins d'aquests camps de creació. Aquesta és la carta de presentació d'Eufònic, la mostra d'art sonor i visual de les Terres de l'Ebre, que en la seva primera edició ha programat a partir de demà divendres 4 jornades amb concerts, tallers, mostres, taules rodones i accions sonores obertes a tot tipus de públic, inclòs l'infantil i el familiar. El director d'Eufònic, Vicent Fibla, subratllava la varietat de propostes per a públics de diversa procedència i edat. Vicent Fibla.
I em semblava molt interessant oferir coses per a tots els públics. Vol dir, tenim tant la part de formació i de producció, vol dir, gent que pugui interessar-se per aprendre una cosa nova, que es pugui apuntar a un taller d'iniciació a la fonografia, per exemple, i aprendre a fer una cosa durant dos dies, i és gent que això va destinat a públic a partir de 16 anys, sense límit d'edat, no? Simplement tindré una mínima curiositat, però també hi ha una activitat que diríem familiar, que és un taller infantil per a xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys i que poden apuntar-se i soltar-los allà i descobrir què és fer música a partir d'elements quotidians, tipus botelles i coses, vàries, instruments. I al mateix temps, tot això, compaginar aquesta part més artística o més museística, que estàvem més centrada en un tipus d'activitat i un tipus d'art, això combinat amb propostes obertes al públic, propostes obertes a anar a veure actuacions, no?, que estan dins d'un festival, diguem-ne, quan són les actuacions que es fan a les 8 i a les 9 cada un dels 4 dies al Centre d'Art Lopati.
Entre les propostes destaquen una orquestra ramadera estocàstica, música produïda per les esquelles d'un ramat d'ovelles o l'actuació del conegut DJ Àngel Molina, entre d'altres.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa s'ha vist obligat a reduir en més d'un 30% la programació estable del Teatre Auditori Felip Pedrell per a la nova temporada de tardor-hivern. Amb tot, per compensar aquesta reducció de l'oferta, sobretot teatral, ja que es passa de 3 a 1 espectacle, s'han mantingut els preus i la pujada de l'IVA en la contractació de companyies s'ha assumit des del consistori. Incendis, sota la direcció d'Oriol Brogí i la interpretació de Clara Segura i Julio Manrique, serà l'única obra de teatre de la temporada, però hi haurà un concert de gran format amb els Amics de les Arts. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Joaquim del Pino, explicava l'èxit que ha tingut l'obra Incendis, que representarà a la ciutat el 26 d'octubre. Joaquim del Pino.
Que és, en aquest cas, l'obra que es diu Incendis, una obra a la qual actuen l'actriu Clara Segura i Julio Manrique. És una obra bastant potent, ha estat 4 mesos pràcticament al Romea, ara està de gira per Catalunya, ha molt bona crítica. Podríem definir-la que és un drama, ja quasi bé tragèdia clàssica, però posada actualment, per un autor, en aquest cas, molt important, Bajrak Mahmoud, que és un autor, en aquest cas, libanès, i és en un tema molt actual. Segueixo dient, una crítica molt bona, a la qual aconsello que es vagi, en aquest cas el preu de platea sigui en 25 euros, el preu d'amfiteatre sigui en 20 euros. Actualment ja des del dia 4, com sabeu, tenim obertes ja les ventes de taquilla d'entrades, ja s'estan venent, o sigui, el qual vol dir que hi ha molta gent interessada precisament en aquesta obra.
En la programació estable del Teatre Auditori Felip Pedrell també es mantenen, a més, els espectacles infantils en diumenge al matí.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conductor d'un vehicle es troba en estat crític i un dels ocupants en estat greu després d'una sortida de via a l'AP7 al seu pas per l'Ampolla, segons va informar el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir poc abans de les 4 de la tarda quan el vehicle que conduïa el ferit va sortir de la via i va obligar a tallar l'autopista en sentit nord. Segons el Servei Català de Trànsit, no es descarten més ferits. El conductor del vehicle va estar traslladat a l'Hospital Joan 23 en un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques mèdiques, mentre que el ferit greu va estar evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Fins a la zona, al quilòmetre 309 de la AP7, s'hi van desplaçar 4 dotacions de bombers de la Generalitat, 2 dels Mossos d'Esquadra i una ambulància, a més de l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. A 6:45 de la tarda, el Servei Català de Trànsit va informar que la situació del trànsit s'havia normalitzat en sentit nord, si bé encara hi havia algunes retencions.
Serveis informatius de Mute.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que la Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre arriba aquest cap de setmana a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, el Club Nàutic de Deltebre serà l'escenari de la quarta prova de la 8a Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre després de les competicions celebrades a l'Ametlla de Mar, Sant Jaume d'Enveja i Móra d'Ebre. Com en anys anteriors, la Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre ha estat organitzada conjuntament per la Secretaria General de l'Esport i la Federació Catalana de Rem i compta amb el suport de diferents ajuntaments del territori, entre ells el de Deltebre. L'Associació Esportiva Xinoxano es troba entre els clubs participants en una lliga que enguany és molt més festiva que no pas competitiva. Escoltem Josep Maria, que era el responsable de la secció de muletes de l'Associació Esportiva Xinoxano.
Si no falla res, a les 5 de la tarda es farà una reunió de delegats on tots els clubs que assistiran se ficaran d'acord en com serà el camp de regates. Les regates se faran davant mateix de les instal·lacions del Club Nàutic d'aquí del Xinoxano. A les 6 en punt se començarà i constarà d'unes eliminatòries i unes finals. Els tres millors temps de les eliminatòries passaran a la final. Una vegada es farà la final, se donarà premi als tres millors equips, primer, segon i tercer, tant és absolut, no hi ha masculí i femení, són categories absolutes, i després de les regates hi haurà una musclada per a la gent que ha participat. Necessitem molt, molt l'apoyo de la gent, tant del poble com dels voltants, que vinguin al riu, que vegin de què va, en què consisteix aquest tipus d'esport, i que ens apoyen perquè és bàsic perquè la gent se vagi engrescant i que es vagi apuntant a fer aquest tipus de deport, que a més, a part de que fas esport, creia també és una forma de viure, fas equip i la gent s'ho passa molt bé dins del riu.
Dissabte seran les regates de la Lliga de Muletes a partir de les 6 de la tarda. Al matí, però, seran les piragües les protagonistes, ja que a partir de les 10 del matí el Club Nàutic de Deltebre acollirà la primera regata Rosset en K4, Campionat de Catalunya Programa 2012, 14a Mitja Marató de l'Ebre i desè Memorial Ramon Calvo. Tot això, com hem dit, de piragua.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ambient assolellat aquesta tarda arreu de les comarques de Tarragona, tant al Camp de Tarragona com també cap a les Terres de l'Ebre. De fet, s'espera una tarda tranquil·la, amb sol i amb calor, perquè les temperatures pugen una mica més i ja a punts de la comarca de la Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta tenim temperatures al voltant dels 30-31 graus, unes temperatures que es mantindran estables de cara als propers dies. Demà tindrem un temps idèntic al d'avui, però a la tarda augmentarà una mica més la nuvolositat i de cara al cap de setmana poden aparèixer algunes nuvolades, sobretot cap a les comarques de l'Ebre, però no seran núvols gaire importants. De moment, a curt termini no s'esperen pluges.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.